De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Minuts que passen de les 4 de la tarda, ja tornem a estar aquí en Fabricació. Al cacau de les 4 avui portem una autèntica premianenca, tant que quan sent aquest himne, ja veuràs pujar, Paula. És l'himne del pirata de la Festa Major de Premià de Mar, es posa la mà al pit i canta ple pulmó.
Home, i tant! A veure, qui no sigui premianenc i no s'emocioni amb aquesta tonada, mira com canten els premianencs aquí.
A veure com canten.
La seva llengua parla de...
Clar, per un premianenc, per una premianenca,
sí,
per
sí.
Tu, què implica aquest cant del pirata?
Doncs mira, aquest himne dels pirates que és preciós.
I l'heu reconegut, és l'Elisenda Pineda, perquè nosaltres aquí hem fet...
I estem xiqui-xiqui-xiqui, ja i escolta'm.
Sí, l'Elisenda sí. Pineda.
Doncs per mi aquest himne té dues vessants superboniques. La primera, que evidentment és l'himne de la Festa Major de Pirates i Premianencs de Premià, és l'himne dels pirates. Després hi ha l'himne dels premianencs també, però aquest no és tan conegut. Aquest va ser el primer que va sortir i amb el que totes les hordes pirates de Premià ens vam unificar amb cant de germanor. I després també m'entronca molt amb la meva relació amb el poble, perquè jo he fet moltes coses a Premià, he estat molt involucrada amb tot d'associacions culturals del poble, i una d'elles doncs és la Comissió de Festes de Pirates i Premianencs, que ens vam inventar, ens vam treure un dia de la màniga aquesta festa major.
I la feu grossa, eh?
Sí, sí. Sí, sí, tot surt d'un conte que escriu un nou premianenc vingut al nostre poble, en què explica la llegenda d'un pirata que es diu Omar, que arriba a Premià i aleshores segresta una premianenca que es diu Esther i que està, bueno, festeja amb un premianenc que es diu Martí, i aleshores aquí hi ha la guerra entre en Martí i l'Omar, tot molt patriarcal, perquè evidentment té 25 anys la Festa Major, i fa 25 anys, evidentment. Clar. Això no ho teníem en compte. I aleshores, a partir d'aquí, és l'emotiv del que parteix la Festa Major. I els primers anys de Festa Major, jo estava a la Comissió de Festes...
I clar, ho vas viure a primera mà.
Ho vaig viure, però clar, sense que cap premianenc ni cap premianenc que vingués a veure'ns, tampoc, saps? Vull dir, clar, el primer any i el segon any van ser un drama, perquè vam muntar tot un escenari a la platja, arribaven els pirates i tal, i allà, quatre nens amb flotador i avall, eh?
Vull dir... I què creus que va ser el punt, no? Que perquè és això, vull dir, ara és tota una cita anual importantíssima, la Festa Major de Premià, no?
Sí.
Què creus que va fer? Que va dir, va, ja tothom va cap allà.
Jo crec que és la implicació de tothom, el fet que tothom hi pot participar d'alguna manera, ja sigui vestint-te de pirata, ja sigui participant en les lluites que es fan al carrer, uns pirates s'esperen amb una cantonada, els premianencs amb l'altra, i llavors, va, hi ha unes batusses allà meravelloses. Jo crec que el fet d'implicar-se amb la festa i formar-hi part d'aquesta manera tan activa és llaminer per la gent. No és algo que tu vegis com a espectador només, sinó que formes part d'allò. Jo recordo quan vam fer els 8 anys o els 9 anys, no ho recordo gaire bé, a la plaça de l'Ajuntament, allà es munta un tinglado de caldeu. I recordo que estava al costat d'un noi que no havia vist en ma vida. I li dic, però tu ets d'aquí, Premià? I em diu, no, diu, jo sóc de Manresa.
I tu...
I aquell dia, clar, me'n vaig adonar, no?, que era gent que venia d'arreu del territori.
De Catalunya, per veure, no?, la Festa Major de Premià.
Sí, sí, sí. I ara ja que no vinguin tant.
Ja està.
Tenim un poble petit, tampoc podem absorbir aquesta quantitat de gent. Ja està, els que hi som ja estem bé, ja estem tranquils.
Ja
no vingueu més, ja està.
Bueno, l'Elisenda Pineda és humorista, és guionista i és actriu de formació. Potser per això a la descripció de Twitter explica que té una entonació humorística que recorda les vedets barcelonines d'una altra època.
Saps què és això?
I què és això? Explica'ns-ho.
Home, això és una crítica de la Mònica Planes, quan vam fer clar. La Mònica Planes de tant en tant té una sageta enverinada que llença, i molt a favor que ho faci, això és el que ha de ser un crític de televisió,
sí.
I vaig entomar una d'aquestes sagetes.
I mira, però, i ben entomada, vull dir,
sí,
que
sí.
De dius, pues, doncs sí, no?
No, però és que a més no sé si era volgudament feridora o no, aquesta sageta. El fet és que a mi em va donar... Ostres, doncs em va agradar que em digués això, i m'ho vaig posar aquí a la vida de Twitter. Sí, sí, sí.
Clar, l'Elisenda Pineda, ara en parlarem de moltes coses, perquè és que jo ara li he dit, vull dir, jo me'n recordo l'Elisenda dels seus inicis, que en parlarem avui, i per mi eres un referent, vull dir, és veure-la, en sèrio. Jo és que, mira, diré una cosa, et faré una cosa, Elisenda, jo de petita dic a vegades, bueno, de petita era més gran, eh?
Sí, sí.
Jo em quedo a casa avui per veure la televisió, quan sorties, eh?
Sí, què dius ara?
Oi tant. Ara en parlarem, perquè avui tenim una donassa al cacau de les 4 i escoltem-ne millor.
aquest 2023 m'han caigut 45 anys com 45 dagues. La dècada dels 40, em van dir, és una dècada fantàstica. És bastant habitual que vingui acompanyada d'una plenitud emocional, de seguretat en tu mateixa. Deixes de jutjar-te i baixes a comprar el pa sense sostens. Eh que sí, reina? Mira-la, ella! Tu has vingut sense sostens també avui al plató. Clar que sí, perquè estem segures de nosaltres mateixes.
Blackbird, fly into the line of a dark black night.
Avui directe al cor, eh?
Ai, sí, sí, sí. No sé qui ha triat aquestes musiquetes,
jo
però l'han encertat,
sí,
eh? Sí que ho sabem, sí que ho sabem. Sí que ho sabem, ho podem dir, no?
Home, i tant.
Que és la Candela Figueres,
oh,
una persona molt propera. Mira, encara m'emociono. És que, clar, els Beatles és una meravella.
I aquesta cançó, potser,
sí.
No, concreta?
Sí, aquesta, perquè, bueno, el que t'està dient és que volis, no?, que d'alguna manera de tot se'n surt i que hi ha entrebancs a la vida i que, bueno, que s'ha de mirar endavant. I si l'entrebanc no té solució, tampoc no passa res.
Exacte.
Saps? Vull dir, ens enfonsarem i no passa absolutament rec com un barco pirata.
Mira, Elisenda, molt, molt ben dit, perquè de fet et sentíem també amb el fragment del monòleg que vas fer per la Marató de TV3, enguany, sobre la salut sexual i reproductiva. Clar, deixant de banda la menopausa i els sostenidors, tu consideres que estàs en un bon moment, en una etapa teva d'Elisenda Pineda plena, no?, de més seguretat en tu mateixa, que també parlaves, no?, amb aquest monòleg, i menys judicis? Tens aquesta sensació?
Sí, sí, absolutament, però crec que ens passa a totes les dones a partir dels 40 anys, eh? Crec que és bastant... Amb totes les dones amb qui he parlat hem arribat sempre amb aquesta conclusió. No sé si ara varien o no varien les edats, que diuen, ah, mira, ara tens una 30, era com els 20 d'abans, no? No, això no en tinc ni idea. L'única cosa que sé és que arribar als 40 a mi m'ha portat una fortalesa mental i emocional tremendíssima. O sigui, és una fermesa absoluta, és un arrelament amb mi mateixa. Vaig servir en cony pels puestos. Vull dir, l'altre dia vaig prendre aquesta expressió de gent jove.
Sí, ara ho diuen molt.
El servir
sí,
cony.
Sí, sí, que ho diuen molt.
I és així. I és així. I ha sigut a l'arribar als 40, vull dir, relativitzar molt les coses que no tenen cap mena d'importància, com són la feina i bueno, segons quines relacions i les xarxes socials i tot això és soroll, i posar a lloc les coses que realment entenen. No?
I t'ha costat arribar a aquesta reflexió, Elisenda? S'has de dir això mateix, no? Això és soroll.
Sí, és soroll.
Que és soroll.
Sí. No, no, hi he arribat soleta i sense adonar-m'hi. Vull dir que podria haver fet una reflexió conscient de dir, ostres, estic neguitosa o estic nerviosa o les coses no van per on a mi m'agradaria que anessin o em fixo un objectiu o tinc una ambició. No, jo sempre he fluït bastant a tot arreu i crec que emocionalment i sobretot de forma madura i arribo també fluint, com si anés amb una barqueta pel port de Premià.
Ai, mira, sí, ara anava a dir pel port de Premià. Com una pirata, com una bona pirata.
Totalment.
Però, escolta, tu vas estudiar per ser actriu al Col·legi del Teatre.
Sí, sí.
I què?
Això va ser una ambició totalment equivocada.
Sí?
Home, i tant! Mira, clar, el que passa és que a vegades ens pensem que som qui no som. Moltes vegades ens equivoquem, tenim de nosaltres una imatge absolutament distorsionada del que realment som o del que estem preparats per fer a la vida.
Yeah.
Jo havia fet teatre amateur durant molts anys i a mi sempre se m'havien regalat les orelles, menys el meu pare, que és una persona que sempre m'ha posat de peus a terra, i a mi sempre m'havien regalat les orelles. Oi, l'Elisenda, que bé que ho fa. I mira, l'Elisenda, hauries d'anar a Barcelona a estudiar perquè ets una gran actriu, perquè tomba i perquè gira. I clar, tu que tens 16, 17, 18 anys, t'infles i allò t'agrada i vas per premiar i quan veus els cartells aquells en blanc i negre fem els pastorets i veus el teu careto allà, oh, tothom vindrà a veure la tieta i el tieta. Tot això és el que a mi m'empeny després anar al Col·legi del Teatre i dir, pues quiero ser actriz, mama, quiero ser artista. Hi ha vegades que hi ha gent que diu, mama, quiero ser artista,
I
surt bé.
Sí.
Bueno, clar, jo em vaig trobant allà, que no és que fos dolenta, però jo quan vaig veure que s'havia de picar aquella pedra, que havies d'anar a tants càstings, que ningú et regalava res, que els amiguismes, favoritismes, que si havies de remenar el cul per una banda, remenar-lo per una altra, en el benentès de tenir un... com es diu això ara? Networking, saps? Vull dir, aquestes tonteries, que a mi al cap i a la fi el que em suposen és un mal de cap. En el que em ve de gust és estar-me a casa, amb la meva gent, i ja està. I després... Soc molt pello, en aquest sentit. Amb en Pello hi hem parlat alguna vegada, i en Pello sempre m'ha dit, jo faig d'actor perquè m'ho produeixo jo.
Perquè si no...
Exacte.
no ho faria.
No,
però m'ha fet gràcia que la crítica potser més real i la crítica que més escoltes és la del teu pare.
Sí,
i continua sent així, també.
Sí, sí, sí. El meu pare no m'escolta mai a la ràdio, no em mira mai a la tele. Per això que faig, és l'altre extrem, eh? Vull dir, ja, evidentment, no és... Oh, com li pots fer cas a aquest senyor? Si no, no sortiria de casa si li fes cas. Però és el que m'ajuda a relativitzar-ho tot i dir, mira, noia, saps? Vull dir, ni ets tanto, ni els que ens dediquem a això som tant.
Sí.
Saps? Que a vegades arribes a segons quin programa i hi ha gent que es pensa que és, saps? I dius, bueno, si ho relativitzem tot, estem fent feina en un país molt petit, ens coneix molt poca gent, ens escolta molt poca gent i cada cop ens en veu menys. O sigui, que anem a relativitzar les coses, no estem salvant vides i no estem fent... no estem anant a la lluna, saps? Ni estem... som grans investigadors, no. Estem fent ràdio i tele, estem entretenint, ens estem passant bé i ja està, i ens morirem com tothom. Aquest és el conte.
Clar, però, Elisenda, tu ets una mica perquè... o sigui, això potser t'ho han dit alguna vegada, no? El personatge Elisenda Pineda, no? Perquè, o sigui, ets tan, tan extrovertida, no? I també tens aquest punt, no?, de teatre,
sí,
que enganxa totalment. O l'Elisenda que veiem i escoltem a la ràdio i que veiem a la televisió és l'Elisenda Pineda 100%?
Ah, mira, jo això l'altre dia... bueno, clar, jo vaig al psicòleg com la majoria de gent en aquest món.
Ui,
que perquè
bé.
És important,
sí,
anar-hi.
Necessari.
Perquè et posin les coses en ordre. I un dia li vaig dir, dic, hòstia, dic, mira, em sento una mica hipòcrita, i em diu, per què? I dic, perquè quan jo surto de casa i estic a la feina i tal, acostumo a estar sempre alegre. Provo d'estar sempre alegre.
Vale.
Procuro estar sempre alegre. Mm. Per bé que després foto uns estirabots ben macos, eh? Però al moment del saque, saps? Vull dir, ja procuro que això sigui positiu. Dic, però en canvi, quan arribo a casa, sóc una persona que no m'agrada que m'emprenyin gaire i m'agrada molt estar sola, també. M'agrada molt anar a la meva. Saps? Si he d'anar al metge, vull anar-hi sola. Si he de fer alguna gestió, vull anar-hi sola. No per res, perquè em sento més còmode així. I la gent m'emprenya, en general. A mi el soroll em molesta molt. I, clar, quan dius, oh, és que ets tan extrovertida... I sí, ja em passava, vull dir, jo arribava a Premià, a l'estació de casa dels meus pares, allà al poble... I fins a arribar a casa dels pares tenia 20 minuts caminant. I potser trigava una hora i mitja. Perquè ara m'enganxo amb aquest, ara amb l'altre, em paro a fer una cervesa al bar, amb l'altre, entro al teatre, aviam que estan assajant i ja m'hi quedo 20 minuts. I, saps? Vull dir, faig aquestes coses, però després m'esgota. I llavors li vaig plantejar,
no?
Clar, li vaig dir, qui realment sóc? Això que em preguntes, sí, tu, no? Sóc 100% això. I em diu, mira, és que és una senyal d'intel·ligència, al cap i a la fi, perquè cadascú de nosaltres hem de saber en quin moment hem de ser un o un altre.
Totalment.
Diu, ja està. Diu, es tracta d'això, que si tu a casa teva vols anar en pijama i estar enfurrunyada i fotre dos estirabots, endavant. Però també sóc la que quan surt de casa, jajajiji. I a l'inrevés també, eh?
Sí.
Vull dir que també a la feina els deixo anar de tant en tant i a dins de casa també somric. Vull dir que hi ha una mica de tot, saps? Sí, sí, sí.
Mira, que hi ha una mica de tot, ara ens deies, no? Doncs aquest passat, diguéssim, al col·legi del teatre i després sí, com va ser, com va donar aquest gir cap a la televisió, cap a la ràdio, cap a un altre sector, que no sé si és molt diferent.
Sí, jo crec que és tot el mateix. És tot faràndula i lentejuela i serpentina i el que ens agrada, saps? Un estilet i una ploma, home, el que ens agrada, això. Això va ser, bueno, potre, com tot el que m'he anat trobant. Que tinc molta sort, no em queixo gens, eh? Jo havia acabat d'estudiar al Col·legi del Teatre i la meva millor amiga, quan teníem 3 anys, la Marta, un dia em va dir, escolta'm, que he sentit per la ràdio, a Ràdio Flash, va que busquen gent a una tele que es deia Flash TV, que era la tele del grup Flash.
Sí.
Ves i tal, no sé què. I jo, oh, quina mandra, no sé què, a la tele per fer què? Diu, oh, presentar programes, no m'interessa, aquesta gent posa en videoclips tot el dia, jo no sé qui són, ningú, clar, jo escoltava Ismael Serrano, o sigui, era una altra història, el meu, saps?
Sí.
I anava d'intensa per la vida, d'actriz Núria Espert i tal. I em diu, no, tu hi has d'anar perquè tu veuràs que ho faràs molt bé i que tothom hi gira. Bueno, total, que era un matí que no tenia res a fer.
I vas dir, vinga, va.
Me tiro. I me li vaig anar i aleshores em va fer el càsting el Xavi Canalies. Que el Xavi Canalies formava part de l'equip d'Urbe TV, que
sí,
això era Flash TV, que després va ser Urbe TV,
sí,
des de feia 3 anys o així, era el copy. I em va fer el càsting, bueno, li vaig agradar. Total, que va passar un any i llavors el grup Flash es ven aquesta televisió al grup Vocento i es transforma en Urbe TV. Llavors s'havia fet tota una graella nova amb cares noves i em va trucar el Xavi Canalies i em va dir, escolta'm, diu, que voldries venir a fer uns càstings, unes proves, tal. Em va fotre 5 proves del malparit.
Mare de Déu.
Home, és que quin invent és aquest, saps? 5 proves,
tu. 5 proves et va fer.
Jo a la cinquena li vaig dir...
Com ja prou.
Ja està.
Ja està, agafa molt o no m'agafis.
Exacte.
No?
Cógeme o déjame. Però era clar que sí. I llavors el Timor ell va dir, escolta'm, mira, si vols venir... Ah, tu i jo és. I llavors fèiem un programa al migdia que es deia Zona Urbana, que el feia jo sola.
Aquest programa que et dic jo.
Exacte.
Està enganxadíssima.
Que el fèiem de 12 a 2 del migdia.
Correcte.
I després el repetíem de 12 a 2 de la matinada amb en Canalies i jo. I llavors era més gamberro i era més estripadot i tal.
Clar, sí. Saps què ha passat, Elisenda? Que en Xavi Canalies, gran professional i bellíssima persona,
sí que ho és,
ens explica justament què va passar i què va pensar quan et va veure per primera vegada per fitxar-te això mateix a Urbe TV. El vols escoltar?
No, sí, tant i tant.
Va, escoltem-lo.
Hola, bona tarda. Doncs home, m'heu fet fer un exercici de regressió, però me'n recordo perfectament que jo estava revisant els càstings que havíem fet antigament a Flash TV i em vaig trobar a una premianenca que no hi tocava ni quarts ni hores, que vaig dir, però qui és aquesta tia, de què va? I com és que ningú li ha donat res? I la vam tornar a trucar perquè fes un altre càsting i després vam començar a treballar junts al Zona Urbana. Crec que de seguida ens vam caure superbé, vull dir, balladors que van ajuntar-se per fer un programa de tele, i jo part de l'èxit del Zona Urbana va ser el rotllo que tenia i amb ella i jo, que sense conèixer-nos allò funcionava sol. I, de fet, també amb els anys crec que ens segueix passant que els projectes que compartim plegades sempre acaben funcionant molt bé perquè ens acabem entenent molt bé. Vull dir que hi ha com una connexió més enllà del tema professional, que és el tema de l'amistat, que crec que ens ajuda molt a remar. Però, vaja, també us dic que amb els anys segueix sense tocar-hi ni quarts ni hores. Això vagi per endavant. Un petó, Pineda. T'estimo.
És que és més guapo, t'estimo, carinyo. No, sí, mira, el dia 31 vam estar junts. Sí, sí, sí.
Vau celebrar el cap d'any junts.
El celebrem al migdia, amb el Canalies, perquè ja ens hem fet grans i llavors les nits no ens senten bé. I llavors fem un cap d'any de matí.
Molt bé.
I ens senta bé. Això que ha dit que de seguida ens vam caure bé, i jo la primera setmana no el podia sofrir. T'ho juro.
I després...
Que era com... Perquè és molt nerviós,
molta energia.
Sí.
Molta energia.
Sí, és molt nerviós. Sí. I llavors a mi em fotia... Ara aquí, ara amb una davalla, ara maquillatge, ara no sé què. I jo, clar, no havia trepitjat una tele en ma vida.
Sí.
No sabia quins tempos hi havia, com s'havia d'organitzar tot, tararà. Bueno, tremendo. I ell, que és un... Bueno, és un nervi.
És un, sí, és un neguit, sí.
Tremendo. Me'n recordo que hi havia les escales d'Urbe, només fotia que veure, el pujar i baixar. I has anat a maquillatge, i jo, bueno, és que no, ara... Què esperes? T'estan esperant, no sé. I llavors, ja com... I la primera setmana recordo que vaig pensar, si això ha de ser així sempre...
Jo et baixo del tren,
totalment.
No? Ja està. Una... Sí.
Totalment.
Però és que té alguna que després t'enganxa, no? I us és aquesta
sí.
connexió, no?
Sí,
màgica
sí.
que teniu entre els dos.
Sí, 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 és molt bona persona. I llavors jo crec que quan valides algú a través del cor,
sí.
La resta...
Ja està.
Sí, ja pots ser tot el nerviós que vulguis, ja està. No, ja després hem coincidit després també a d'altres projectes. Ara estem junts a Planta Baixa, jo li coordino el guió i tal. I sí que és veritat que és una persona que és perfeccionista, vol tenir tot sempre controlat. Llavors és, aquest vídeo que no sé què, això no m'ho posi aquí i tal, t'he posat una entradeta aquí, sobretot digue-li a l'Agnès que no sé què. Xavi, anirà tot bé, sortirà bé. Jo, que sóc més laxa, saps? A vegades entro al plató i penso, hòstia, no li he dit a l'Agnès que el Xavi abans li dirà, no?
Ai.
I ja pateixo. Sí. No per l'Agnès, que l'Agnès tirarà, sinó per l'altre perquè dirà, no t'he dit que li has dit a l'Agnès, saps? I som un matrimoni de iaios, saps? I llavors amb això ja ens entenem, i està bé, és divertit.
És molt sí. divertit. Mira, fixa't tu que ara que parlaves de televisió, fa un temps sobre les dones que es dediquen al sector dels mitjans de comunicació, a Elisenda vas dir justament això.
Parlem del paper de la dona als mitjans. Moltes vegades som la quota. Truquem a una dona i queda millor. Les dones ho sabem fer bé i malament, igual que ells. Aquest és el tema. Oh, hi ha molta feina per fer. No, no, molta no. Moltíssima. I quan l'acabem, encara n'hi haurà molta més per fer.
Clar. Sí, sí, sí.
És que és així.
És exactament això. És exactament això. Vull dir que no... Jo crec que hem de deixar de ser quota perquè se'ns fitxi a les que són mediocres i dolentes. Sempre ho he dit, saps? Vull dir, deixeu que ens equivoquem com s'equivoquen ells. Que s'equivoquen molt. Nosaltres ens equivoquem igual, saps? El que passa és que no... perquè se't doni a tu un paper, perquè se't doni a tu un lloc de feina, tu has de ser bona, no et pots equivocar. No, escolti, miri, m'equivoco com en Pepet de Breda, que el tinc aquí al costat, i no passa absolutament res, saps? El que passa és que, bueno, sempre ara tenim aquesta cosa de la superwoman i d'aquestes tonteries que ens han fotut al cap durant tants anys.
No, i tant, saps? i que ens fan mal, vull dir, perquè no acceptem el que realment som i no passa res.
Clar.
És totalment vàlid, no?
Sí, 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 però com ells. Vull dir, puc ser una mala mare, com tu ets un mal pare, saps? I puc ser una gran treballadora, com tu ets un gran treballador. I ens podem invertir els papers i podem cagar-la tots dos i no passa absolutament res. Però sí que és veritat que, hosti, fa com 20 anys enrere, el fet d'entrar dins un equip... Jo recordo que als equips de ràdio hi havia tot de tios i llavors eres la noia de l'equip. La noia. Saps? I, hòstia, això era d'orillo, perquè, jolines, vull dir, ens ha passat a moltes, m'ha passat a mi, li ha passat a la Candela, li ha passat a l'Anna Polo, li ha passat a tantíssima gent que hem sigut la noia de l'equip i que, bueno, ens tenien allà com un residu de quota, no? I, hòstia, doncs mira, doncs, la noia de l'equip potser en sap igual que tu o més.
O més.
Saps? Mm. O potser s'equivoca igual que tu o més.
També.
Però no siguem quota. Vull dir, ja comencem a valorar els currículums i les persones amb una igualtat i obrim les comportes d'una punyetera vegada, que serà tot molt més enriquidor.
Mira, segur. El que dius d'obrir comportes. Clar, tu ets dona, fas humor, un binomi que fa uns anys, no?, a l'Hisenda, era difícil de veure, no?, i de trobar sobre un escenari, i que ara, per sort, doncs, s'ha anat normalitzant. Sí. Què ha canviat? Què creus? No? Perquè per fi podem sentir més dones fent monòlegs, escrivint guions d'humor.
Mm. Sí, sí.
Què creus que... Què ha passat?
Bueno, doncs que hi ha hagut dones que han agafat el toro per les banyes, que es diuen Charlie P, Oye Sherman, Ana Polo, i Raquel Herbàs, totes aquestes dones, Irene Minovas, que és una bèstia, que crec que aquest serà el seu any, perquè és que jo no entenc com no fa més coses. Són ties que de cop i volta han dit, no, organitzem circuits d'humor. O sigui, la Maria, la Oye, és l'única tia del soterrani. I penses, hòstia, i ella, gràcies a la Maria, vull dir, aquella porta que ha obert la Maria, dir al soterrani vindrà també l'Anna Polo i també vindrà la Pineda i vindrà l'Herbàs a fer els seus monòlegs i tal, mentre els altres estan esperant a sortir a l'escenari, això és de tenir molta valentia. Molta valentia ella i ells també, saps? Perquè també es podrien haver posat tontets, perquè a vegades els fills es posen tontets, saps? I donar aquesta oportunitat de poder obrir una porta i dir que entrin aquestes ties, aviam què fan, això ha sigut fabulós, però també a nivell de guió, eh? A nivell de guió, fa anys enrere, teníem poca gent que feia guió d'humor. Hi havia una Júlia Cot, jo que començava a treure el cap, però res, tímidament. Eren poques les que fèiem guió. De fet, vaig estar a Madrid treballant a l'Anda i als 40 Principales, i allà no hi havia dones que escrivissin humor. No n'hi havia. Vull dir, érem jo i una altra noia que es deia Raquel, que havia fet alguna cosa molt petita. Sí. Estic parlant del 2010.
Que no, no fa tant.
No. I, clar, ostres, eren... Després sí que n'aprens a mida d'anar-te acostant a gent que en sap, saps? Que en el meu cas van ser tot homes, perquè no hi havia referents.
Mira, és el que anava a dir, tu tenies algun referent? Dona?
Sí, dona. No, la Júlia, però no hi havia coincidit mai en cap equip, però sí que jo començo a aprendre a escriure humor, sobretot a l'Andallà, que me n'ensenya molt el Raül Pérez, que és un noi que és imitador i que ha sortit molt amb alguna fuente i tal. Aquest tio és un guionista excepcional, és brillantíssim. I ell és el que em fa les primeres masterclass d'això. I després en Roger Rubio, que actualment és el director de l'Està passant, amb ell també n'aprenc molt, i amb el Jordi López, que és la parella de la Júlia Cot, que també és guionista.
Però fixa't, era la Júlia, la que tenies com a referent dona, no?
Sí, perquè era l'única que havia estat amb el Buenafuente aquí a TV3 i Antena 3 després quan va marxar. Vull dir, no... Segurament n'hi havia més, però ella potser era el cap més visible, no?
I ara, quan dius això més visible, tu t'imagines que tu... Elisenda Pineda, ets un referent per moltes noies?
Ni ho vull ser, eh? No, perquè m'equivoco igual que qualsevol altre. Vull dir, jo crec que cadascú ha de trobar el seu lloc i ha d'anar amb la barqueta pel port de Premià, saps? I ja trobaràs un lloc on posar la barqueta, o no. O també, si un dia et ve de gust, jo què sé, pues, treus veles, ja ho... Mira, si no l'Artur Mas, ara, no? Però vinga, llavors, pues, mar endins i aviam què trobem, no? I aviam què pesquem i què repleguem.
Sí.
Però... I això dels referents... trobo que és una paraula molt grossa i que ha d'anar molt lligada a persones que realment tenen un pes específic. I jo he tingut la sort de poder treballar amb gent que té un pes específic i d'aprendre'n moltíssim, i el que em queda encara, perquè a vegades ja m'escric jo els guions i ja veig que allò grinyola per tot arreu, saps? Que vull dir, ja penso, hòstia, tia, oi, això com ho arreglaràs, quin nyap has fotut aquí, saps? Com ho arreglaràs, això? Doncs sí, això, no sé quantos. Però hi ha gent que de seguida, vull dir, i els referents són aquests, sí, potser en Raül i en Roger, que potser són tios que seien davant de l'ordinador i es fotien davant d'un guió meu i em feien, mira, veus? Pam, i em pujaven un text de dalt i em remataven una frase i allò era brillant.
I tu creus que es continua criticant i analitzant més a una dona que fa humor que no pas a un home?
Sí.
Continua en aquest punt, eh?
Tampoc no estem allà, no, el mateix. Vull dir, un tio que fa humor porta molts anys fent humor, eh? Vull dir, nosaltres encara n'estem aprenent algunes, eh?
Yeah.
Algunes, n'hi ha que no. Però, hosti, jo crec que nosaltres estem en un punt de que ens han de deixar pedalar una miqueta més. Deixeu-nos pedalar una miqueta més, saps? No estic demanant permís, no s'han de demanar permisos, però... De jutjar menys, d'assenyalar menys, de dir, és que les ties no feu tant riure, bueno, potser tu no et farem tant riure, saps? Potser estem trobant el nostre espai, potser estem aprenent un altre llenguatge que no passa pel que havíem sentit fins ara. Ara mateix recuperes un Club de la Comèdia de fa 20 anys i no hi ha per on agafar-lo. perquè és políticament incorrecte per tot arreu. Vull dir, l'entrada de la dona a l'humor també ha generat un llenguatge nou i un discurs nou. I potser nosaltres hem d'aprendre també a creure'ns aquest discurs i a orientar-lo, perquè també ens hem equivocat moltes vegades dins de l'humor feminista. Moltes vegades hem dit, jo sóc la primera que surto a l'escenari i vaig en peus de plom perquè penso, hòstia, quin camp de mines ara mateix, saps què vull dir? Aviam què diràs. I moltes vegades la cago perquè potser no estic del tot preparada, potser necessito llegir més, potser necessito veure més monòlegs, o potser fer monòlegs no és el que a mi m'interessa ara mateix, saps? Vull dir que jo crec que estem en un temps que estem experimentant totes molt, amb el que tenim entre mans. És tot molt nou encara, és embrionari, és molt novell, i crec que està agafant una forma maca, però...
Però encara ens queda, eh?
Sí, i ens queda a nosaltres molt per aprendre, també. Hòstia, el patriarcat el tenim instaurat a dins nostre, no és masclisme, és patriarcat. Aleshores, tenim uns raonaments, uns mecanismes mentals que hem de destruir i hem de construir de nou. I, clar, que evidentment, amb l'humor, doncs, encara ens estem trobant, perquè encara no sabem si allò que estem fent està bé o no.
Però dins del sector, diguéssim, dels mitjans, cada vegada també hi ha... Creus que hi ha encara aquesta desconfiança per el fet de contractar una dona que faci un guió d'humor? O això...
No, crec que està canviant molt.
Està canviant.
Sí, crec que sí. Crec que sí. Sí, i n'hi ha menys, perquè, clar, evidentment són menys les ties que escriuen humor. Però sí que s'està donant molta canxa, eh? Vull dir que jo, de companyes meves que escriguin humor ara mateix i que no tinguin feina... potser n'hi ha poques, eh? Potser n'hi ha poques. També que estem en un moment bastant dolç, eh? Els mitjans. Hi ha feina. O sigui que tothom, qui més qui menys, ja siguin tios o ties, però tothom treballa. Mínimament. Vull dir, si no tens una cosa, en tens una altra. Si t'acaba un projecte ara al desembre, n'enllaces amb un al febrer. Vull dir que tens un mes que estàs allò, saps? Sí. Que no saps tal. Però sí que és veritat que hi ha consciència a l'hora de contractar que hi hagi paritat. Sí, sí. A tots els equips, eh? La planta baixa és un clar exemple. A planta baixa, a més, tenim un seguiment que ens fa el CAC.
En quant que hi hagi aquesta paritat, no?
Correcte, no només amb gent que surt a pantalla, sinó que també gent que estigui dins.
Clar, però Elisenda, deixa'm explicar, perquè tu has fet monòlegs per Cruïlla Comedy, per TV3, per diverses sales d'estand-up per tot el territori català. És potser sobre l'escenari on més gaudeixes o estàs més còmode, però feixes aquesta calma d'un estudi que, pel que has explicat, jo et veig... Sí que és veritat que tenim com aquesta sensació d'Elisenda Pineda, que és un... No? Que no para, també, que ve a ser com un Canalies, però que de cop i volta, molt relaxada, vull dir, que t'ho prens tot, no?, amb molta calma.
Són els 40.
Que abans no eres així, eh?
No!
I què prefereixes més, tu, ara, amb aquesta mentalitat, no?, com et notes tu ara? Sí. Què prefereixes més, no?, això de ser una taula de redacció a dalt, on et veus més còmode?
Jo, sincerament, em sento molt còmode en un lloc on no m'hagi de maquillar, ni pentinar, ni vestir-me, ni res de tot això. O sigui, deixeu-me fer-me una cua, anar amb uns tejanos a treballar i punto pelota, tu. I sí que és veritat que encara tenim aquesta llosa que per sortir per pantalla has d'anar tocada i posada. Yeah. L'altre dia li vaig dir al codirector de planta baixa, dic, n'estic fins als nassos d'haver-me de rentar la cara cada dia, saps? Yeah. Quan arribo de treballar, dic, és un rotllo això. Dic, algun dia em podries deixar sortir sense maquillar. Dic, és que ja en tinc prou d'això. Jo em trobo molt còmode a tot arreu. La veritat és que sí, m'agrada fer de tot. Sí que és veritat que el tema dels monòlegs i els escenaris ho faig per hobby. I perquè la gent que ho organitza són gent que tinc propera i amb qui...
I bueno, t'ho demanen.
Sí, i bueno, suposo també perquè necessiten que hi hagi ties que pugin a l'escenari. Vull dir, és com...
I perquè ho fas bé, Elisenda.
Bueno, sí, depèn del dia. Hi ha dies que em foto unes garrotades que penso, mare de Déu, senyor, saps? Però no, depèn del dia, el tinc més bo, més dolent. A mi pujar a l'escenari m'agrada, perquè tots els que ens dediquem a això tenim un ego que s'ha d'alimentar. El que passa és que jo, el meu ego, s'alimenta un parell de mandarines i un plàtan. No ho saps, vull dir, en tinc prou.
Que això, pregunta, no tothom té el mateix ego, no?
Sector. No, clar. Troba gent que necessita le grand bouffe, que dirien els francesos, saps? Per alimentar aquell... Exacte, per alimentar aquell ego. Jo amb un parell de mandarines passo i estic més que contenta. Jo pujo aquells 5 minutets al Cruïlla a fer una miqueta la meva coseta, que m'he escrit res. Potser m'ho he escrit aquell matí, eh?
Sí.
Però, bueno, pa, quatre xistets. Li dic a la senyora de primera fila, que ha vingut acompanyada, senyora, i em diu, sí, miri, pel marit, dic, ja em sap greu, ja està. Per això allò de la vedet barcelonina, saps? Perquè a mi la bajada de la vedet ja m'agrada, saps? Llavors faig aquestes coses i ja està bé. Però no és una cosa que jo, així com tinc companyes que l'estan, com la Charlie, per exemple, que per elles la seva feina principal o gent que li agradaria que aquesta fos la seva primera font d'ingressos. En el meu cas no, és més un hobby, un divertiment.
És més un hobby que vols.
Que a vegades em porta mals de caps. Perquè penso, hòstia, sí, a vegades dic, hòstia,
ara ets d'anar.
Clar, ara tinc un bolo, d'aquí una setmana no tinc res, tu. I d'escriure.
I d'on treus la inspiració per poder escriure?
Bueno, reciclo bastant i m'he trobat un personatge molt divertit que dins del circuit de stand-up, de còmics i còmiques de... Parlo d'aquí a Barcelona perquè és el que conec. No n'hi ha cap que tingui la meva edat. Dones de més de 40 no n'hi ha. I llavors, clar, jo tiro per això.
Mira.
Per la menopausa i per aquestes coses, saps? Que llavors incomoda molt a la gent jove, però després li poses quatre xistets i ja,
I ja està.
I t'ho riuen, i són agraïts. El públic és sofert, saps? Se li ha de donar de tant en tant allò, el xistet tontet aquell que tal, i ja està, i t'ho riuen tots. Si ets agradable i ets simpàtic, escolta'm, avall que fa baixada.
I has fet la llista del Reis ja o no?
De coses que m'agradarien o... Com vols dir?
De coses que t'agradarien.
D'objectius.
Mira, d'objectius a nivell personal i laboral, si vols explicar, però a nivell laboral, no? T'agradaria ara, per exemple, tenir un programa de...
Sí, aquí no, clar.
I de quina temàtica?
Això no es pot dir perquè ja el tinc pensat.
I emparaulat o no?
No, què va, això està pensat i s'ha d'activar. El tinc en el meu cervell i crec que és una cosa molt maca... és d'un tema que a mi m'obsessiona i em torna boja, que és la monarquia. I ja està. Però no, i llavors, a mi la monarquia m'agrada molt.
I per què t'agrada tant la monarquia?
Perquè trobo que és un lloc on et pots emmirallar i somiar, d'alguna manera. Aquells vestits, aquells palaus, aquelles coses, saps? Aquells cavalls, unes carrosses netes,
sí.
Saps? Vull dir, aquells racons de palau que està tot impolut, unes moquetes, que sembla que no hi hagi trepitjat mai ningú per allà, saps? Aquelles joies, unes tiares que brillen, és tot net, està ordenat.
Però també hi ha com una part més fosca.
Sí, però aquesta és la que no volem saber. Ah. A mi el que m'agrada, clar, a mi no m'agraden els saraus que tenen ara mateix la Letícia amb el Felip o els que van tenir la Diana amb el Carlos III, saps? M'importa tres pepinos. Sí que m'agrada per sucar i pa. Pel moment del safret ja està bé.
Ja està bé.
Sí, això ja m'agrada.
Bueno, doncs això ho tenim al cap.
Sí. Però a mi el que m'agrada és saber coses, saps? Com són aquesta gent? Saps? Com pot ser tants mons en el mateix món? Com pot ser que nosaltres estiguem aquí llevant-nos cada matí, anant a treballar, posant rentadores, anant a comprar el súper, i cada dia esmorzar, dinar, sopar, pensar en tot, aunque ara necessitaràs això per tal dia, fer la preproducció de tot. Quan arriba Nadal, també, vinga, au, tothom a preproduir, a pensar com ho faràs, a quina casa toca, tal, que tomba i que gira i tal. Aquesta gent.
Doncs món, clar.
Oh, aquesta gent que s'aixequen al matí. Mira. I que diuen, ¿tiene usted una recepció en el Hotel Ritz con el embajador de los Estados Unidos? Molt bé, i a migdia que tinc? Nada.
Nada.
Ya hemos trabajado hoy. La cosa és que quan ets princesa o reina t'has de maquillar i t'has de vestir cada dia.
Això ho veus, Elisenda, això no ho tindríem bé. Eh?
Això no ho tindríem bé.
Bueno, però podries canviar, també. Però,
exacte, a partir d'ara es prenen texans.
A partir d'ara ja, mira, la monarquia, no?
Sí.
Anava a dir més propera, però bueno, això també se diu molt, no? Això d'aquesta una monarquia cercana.
Però això és una contradicció absoluta. No es pot ser monarca i estar a prop del poble, de cap de les maneres. Però són una gent que em tenen el cor robat, la veritat, eh? Vull dir, no, una curiositat absoluta per saber qui són i què són.
Mira, doncs aquesta seria bona.
Exacte.
Veus? Va.
Vull anar allà a treure el cap, m'aniré aquí a la Zarzuela a treure el cap un dia d'aquests.
Per tota Europa, eh?
Tu diràs si no en tinc de monarquies, i ara que ha picat la Margarita, que tenen allà també un sidral.
Ui!
Que mare de Déu, senyor! Amb el Federico per arriba i el Federico per abajo. Home! No, per sucar-hi pas, meravellós.
Escolta'm una cosa. Ui, és que veus, se'ns ha fet tard ja el que et
cacau
de les
4. Clar que s'ha fet tard. Sempre s'ha fet tard per la ràdio.
Què
teniu ara? Què heu de fer?
Mira, escolta, ara ens està escoltant la Candela pobreta, que li enviem un...
Home, i tant.
Una abraçada ben forta. Ja està. D'aquí uns dies segur que ja la tenim.
Sí, home, i tant. Tot serà això, tot sigui això per la Candela. Per la Candela el que calgui. Sí, home, i tant.
Mare meva.
No.
Escolta, parlant de feina, clar, el teu nom, deixa'm passar, o sigui, no podíem passar deixar passar l'oportunitat de preguntar-te justament això, perquè va sonar també per substituir el Joel Díaz, a Zona Franca.
Sí, va ser maco allò, sí. Bueno, no, el tema és que... A mi em van trucar els mateixos de la productora per dir-me que havien pensat en mi per fer això. I jo els hi vaig dir, home, que no ho veia gaire clar, però anem a veure. Bueno, si voleu fer una prova, fem-la. Vam fer una prova, va agradar, i aleshores em van convidar a fer el pilot. El pilot no era un pilot que jo volgués fer. em feia molta por, perquè sabia que si feia un pilot també d'alguna manera estava predisposada a acceptar una feina que em pogués sortir després.
Sí.
I, bueno, després d'algunes trucades i d'intentar saber si allò que anava a fer doncs, era una cosa segura, vaig decidir fer-lo. I després del pilot em van dir que si jo volia, doncs que presentava jo el programa. I aleshores vaig posar unes condicions, que eren unes condicions molt lògiques, després de la trencadissa que havia tingut la casa, la productora, amb en Joel i el Manel. Mm. Creia que la millor manera per enganxar totes aquelles peces era doncs, bueno, fer uns canvis que jo proposava. Mm. I em van dir que aquells canvis no els podien fer per molts motius. I aleshores vaig dir, doncs, si no es poden fer aquests canvis, jo no sóc la persona adequada per presentar això. I ja està. I aquí es va acabar la història amb el Zona Franca, que és un programa que és una llàstima absoluta que hagi desaparegut de la graella. Ja no per Joel, que crec que és un gran presentador, sinó per tot el que va fer la Danae, que se l'ha d'aplaudir tant perquè va ser tan valenta. O sigui, una tia que no s'ha posat mai davant d'un públic a fer un monòleg, no ha explicat mai un acudit, mai s'ha dedicat al món de l'humor, ve del món de l'esport, de fer periodisme pur i dur.
Sí.
I de cop i volta.
I de cop i volta posar-se del davant, no?
Ostres, i a més, rebre la llau de crítiques que va rebre, perquè els insults a xarxes van ser terribles. Mm. Terribles. Tot perquè ella va dir que sí a presentar un programa. Mm. Gent desitjant-li coses horroroses. Que dius, fins a quin punt és el que et deia, aquest soroll d'aquesta societat que estem creant, que no sé on anem, però cap a cap lloc boc. Mm. I, bueno, ella no només es va llançar l'esquena a tota la crítica, sinó que, a més, va fer coaching, va aprendre a dir monòlegs, i l'última setmana va fotre un programa que era per aixecar-se i aplaudir-la. I a més li vaig dir, has anat molt bé d'anar. Què dius ara? Dic, sí, sí. Dic, jo no vaig tenir ni aquesta valentia, ni segurament ho hagués fet. Aquesta progressió que va fer ella l'hagués fet tan bé com la va fer ella. O sigui que és una llàstima que hagi desaparegut de la graella aquest programa, perquè crec que la Danae tenia recorregut en aquest sentit.
I escolta, i els canvis que tu vas... Com ho vas acceptar aquest no? Vull dir, creus que eren assumibles els canvis que tu demanaves a...
Bueno, jo crec que sí, però tampoc sóc qui mano, no estava a l'altra banda jo. O sigui, quan hi ha una negociació, hi ha un bàndol que diu una cosa i l'altre que en diu una altra. Llavors, jo posar-me en la seva pell, tenint la informació que ells tenien i que jo potser no, saps? No sé per què aquelles condicions que jo vaig proposar no es van acceptar. No en tinc ni idea, però no es van acceptar i no passa absolutament res. De la mateixa manera que no passa res perquè jo digués que no, si no s'acceptaven aquelles condicions, estàvem negociant. Mm. Aleshores, entenc que... Bueno,
què passaven? Eren condicions de feina, l'Hisenda? O...
No, eren condicions de format. I que crec que s'havien de canviar coses perquè veníem d'un lloc i anàvem cap a un altre i per mi era com molt xocant posar-me un vestit que s'havia posat en Joel prèviament. Yeah. I llavors, bueno, pues, a mi m'interessava posar-me un altre tipus de vestit i ajustar-lo més a com jo sóc. I, clar, això era difícil. Era difícil, però per molts motius, eh? Vull dir, aquí era un trencaclosques interessant de fer casar, i no es podia fer casar de cap de les maneres amb les condicions que jo aportava, per tant, em retiro i ja està, i ho va fer la Danae, que ho va fer la mar de bé.
T'ha quedat coses per parlar, de l'Hisenda.
Pots venir un altre dia, tu em diràs. Perquè... Què t'ha quedat per parlar?
Pedro Piqueras.
Pedro Piqueras, quin senyor més estupendo.
Ens ha fet una gràcia.
Home, Pedro Piqueras, a més... Saps què
va passar? Perquè la Candela ens ha dit... És que ha escrit un tuit...
Sí.
Fent referent,
sí,
no?, al comiat de Pedro Piqueras, dels informatius de Telecinco, que deia justament que havies estat a... No?
Sí, dinant amb ell. Ens va fer el dinar ell, de fet. Un dia va venir de convidat a l'Andaya, als 40 principals, sí, i li vam caure molt bé tot l'equip. I llavors ens va dir, pues la setmana que viene vais a venir aquí a mi despacho a Telecinco, que os voy a hacer un plato de mi tierra, que no sé què. I quan vam arribar ens havia fet unes codornices o alguna cosa així, no sé si eren codornices.
Sí.
Bueno, el cas és que tenia un despatx enorme, amb una taula enorme, i allà s'ho va portar de casa, li van escalfar en el menjador de Telecinco, i ens ho vam menjar allà. I el tio, saps que parla en català?
No, i que...
Perquè... No, és molt fort. La mare de Pedro Piqueras, sí, era molt amiga de la mare de Constantino Romero. I les dues van venir a Barcelona aquí a servir a cases, a l'època de postguerra. I llavors, clar, els seus fills havien après a parlar en català perquè elles havien hagut d'aprendre a parlar en català aquí a Catalunya. I llavors eren amics amb el Constantino Romero. I jo li parlava en català a Pedro Piqueras.
I tu parlava un català, diguéssim...
No, era una que macarrònic. Però aquell home...
Però el parlava.
Oi, tant, i tant. I deia molts tacos, molts. Oh, em feia una gràcia. Cada tres paraules, un renec.
Ai,
meravellós Pedro Piqueras. No, vull dir, apocalíptico.
Mira, ens ha quedat pendent també, perquè sabem que t'agrada molt també parlar, vull dir, tota la història de la Guerra Civil, no?
Ah, sí.
Que ho expliques
això,
molt bé.
El gran entès és la meva parella, el Sergi, en sap moltíssim.
Ah, sí?
Sí. Jo vaig començar, tal, i quan vaig començar a sortir amb ell, clar, jo me les donava de sabió, on vaig dir, hòstia, que te'n sap més. I ja està, potser que callem. Sí. Sí, ens agrada molt. A casa ens agrada molt això.
Us agrada molt això, i espera't, perquè ho has pogut escoltar, és que la Paula ens ha deixat com molt en segon pla. Ha anat sonant el Salvador Sobral.
Ai, aquest senyor.
Una persona que ha escrit el guió que et coneix molt.
Bueno, clar, que em coneix, que sap que per mi el meu Sobral és meravellós. El vinc a veure ara. Cada cop que ve a Barcelona el anem a veure.
Quan actua?
Ara crec que és el març o l'abril al Liceu, crec que actua. No, o el Liceu era el Rodrigo Cuevas. Ara no ho sé.
Però tens entrades.
Sí, home, a la que surten al cop. Sí, perquè a més és que és un artista, aquest tio, saps? Vull dir, és que canalitza tantes emocions a través de la música i després en directe. És burro. Puja a l'escenari, de cop i volta, i ara veus que fa aquells espavientos i salta, i no sé si ho passa bé, és un crio. O sigui, és meravellós. Ja et dic, mira, Eurovisió el que va donar, eh?
Mira.
La fama Salvador Sobral, eh? Mira,
m'has posat la pell de gallina.
Sí.
Es van portar, és veritat. Sí, Eurovisió amb una cançó preciosa. I que no...
Ah, Marpelos Dois, que és una cançó que va escriure la seva germana, i ell aleshores anava amb un marcapassos
extern. Sí, tenia problemes de cor, no?
Sí, sí. I... Ara està transplantat, de fet, eh? Vull dir que en tinguem per molts anys, a Salvador Sobral.
Elisenda Pineda, ha estat un autèntic goig tenir-te aquí al Fabricació Pròpia.
El meu.
Et seguirem a la televisió, a la ràdio, allà on sigui, però amb pagueta, sempre.
Sempre. La pagueta que no falti, no, perquè si a sobre hem de fer coses i a sobre no cobrar, saps què diu el meu home?
Què diu el teu home?
Posa'm-los aquí, que no tinc butxaques.
Escolta, que vagi molt bé. I bon
moltes
any.
Gràcies, igualment.
Bon any 2024.
Bon any.
Quiser ser també somente me
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
A qui demanes ajuda quan ho necessites?
Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
Implica't i col·labora amb Arrels Fundació.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
En directe, al Fabricació Pròpia, 4 minuts que passen de 3 quarts de 5 de la tarda, Marta Harker.
Què tal?
Mira, bé.
Jo... Ha anat molt bé aquesta xerrada, amb l'Elisenda.
Jo ja saps com soc, que goita quantes capes porto. Porto 3.
Oi, no te n'has tret cap?
Cap. Estava tan a gust. Vull dir que imagina't que no tenim ni calor. No tinc ni calor.
Estava a gust. Heu creat un microclima.
Aquí l'estudis, i amb la Mondelo també, pobra Mondelo,
sí,
que ha estat de...
Sí, sí, estoicament, aguantant estoicament, sí. Tota l'entrevista, que segur que penjarà doncs, a Twitter els millors moments.
Twitter, que ens podeu seguir, a Fab Pròpia, si encara no ho feu,
sí.
Estel,
sí.
Doncs rapidíssimament a Twitter, i també Instagram, que també hi som, ens hi trobareu.
També.
Recordem que demà tenim la gran quina.
És demà, això.
I ja està, i ja tenim els 4 participants.
És que jo estic molt nerviosa.
Que són...
La Montserrat. La Montserrat.
Tu, clar, tu penses només en la Montserrat,
la Teresa,
no?
La Teresa.
Veure, sí. El Manuel, que el representa a la Medina. La Teresa, que l'Oriol farà de Teresa, sí. Representarà en aquesta quina. La Carme. Carme.
La teva.
Guanyarem. I, per acabar, la Montserrat.
Ai, Montserrat. Montserrat, ho tenim fet, això.
Sí.
És que, a més, jo tinc una tàctica, Montserrat, imbatible. Home, és que, a més... Tu quantes vegades, ara seriosament, quantes vegades has jugat a la quina o
jo,
al quinto?
Jo, sembla que no em coneguis.
Digue-m'ho.
Sí, soc
quantes?
La persona... Carme, a mi em sap molt greu, però soc, jo, queda malament que ho digui, però és que soc zero competitiva,
zero.
No m'agrada competir.
Zero patatero.
Llavors jo ho passo malament, o sigui, ho passo malament, però tot i així jo per tu, Carme, demà seré com la Harker.
Saps què has de fet? Un dia baixar a Terrassa, Mercè... que no t'he portat encara de visita pel Vallès.
Però m'ha fet molta gràcia que diguis baixar a Terrassa. Clar, perquè baixes, no? Això ho porto molt malament, també.
No, és veritat, seria pujar, i quan som a Terrassa diem baixar a Barcelona.
Baixar a Barcelona.
Però jo un dia et portaré d'excursió a Terrassa.
I jugarem
farem,
a...
Et portaré un parell de llocs estratègics i després anirem a jugar. Però això ho hem de fer ja, eh? Aquesta setmana això ho hauríem de ventilar ja. I anar a jugar al quinto. Bueno. Tu passaries tan bé, no et tocaria res... perquè és difícil, és improbable, però riuríem,
molt.
Molt divertit.
Saps què passa? Que ens queden res, 9 minuts per arribar al punt de les 5, teníem un retrovisor preparat.
Sí.
De fet, teníem la segona part de l'enverinadora en sèrie que ens havia preparat la Candela.
Escolta,
digues.
Abans de res, recordem, clar, perquè hem dit als oients que demà tenim aquesta quina, aquest quinto, alhora, això a quina hora ho farem? Tu que manes, a quina hora vols que...
A veure, per anar bé,
sí.
Per anar bé, jo crec que hauria que la gent estigui pendent a partir de les 3. A partir de les 3 del migdia...
A partir de les 3.
A partir de les 3, la gent que es connecti encara més al Fabricació Pròpia, perquè ja, clar, aquesta quina té un premi.
Ui, tant.
Que és el tortell de Reis del Forn Mistral. Vull dir que poca cosa, eh?
Val. És per preparar-me mentalment.
A veure, doncs això, deia que ens queden 8 minuts. Mm. Francisco, fes una cosa. Entra, Francisco.
Ah, que està per aquí.
L'Uri per aquí. Perquè, clar, aquí ens falta... trobem a faltar a la Candela. L'enyorem moltíssim. Jo no sé si dona res, ens podries fer res, 5 cèntims. Recapitulem una mica la història que teníem amb la Maria Besnard.
Segur?
I ja l'acabarem amb la Candela.
Sí,
però...
més que res, perquè jo més penso que ella és qui hauria de conduir aquesta secció, sí. Perquè és ella qui sap trobar-li el tonet.
Fem Francisco, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. No vinc a cantar, eh? Per favor.
Ja està, això ho hem superat, eh?
No, és que dius Candela...
Tu que estaves entrenant ja per demà, per la quina.
Està entrenant, per la quina sí.
A la Teresa.
Per cantar no, però per sí, home, sí.
Pel que sigui, no? Mai, sí. Mai ens fallarà el Francisco.
Mai.
A disposar.
Bueno, escolta, va, parla'ns una mica això, fes-nos una...
Sí?
Sí, recapitulem res, una miqueta.
Va, doncs la Candela, recordem, la setmana passada ens parlava d'aquesta història que va sacsejar tot França a principis del segle XX. I jo t'he de dir que, clar, jo avui m'he llegit el guió, sé com acaba.
Carai, tu.
Tu esperaves?
No. Gens. Però és que la Candela és una dona molt sàvia i ella ja ha buscat un cas amb un final inesperat.
No, dir que ha canviat el final?
No ho sé, jo és veritat que no he contrastat la informació.
Això també s'hauria
de veure. Com a periodista aquí he fallat, perquè...
Perquè la Candela és rigor.
Sí, esclar, però bueno, tu en principi ho hauries de contrastar.
Sí, això és veritat.
Jo això no ho he fet, Mercè, en aquest cas m'he refiat de la Candela. Ens parlava d'aquesta dona.
Quina dona, a veure.
Doncs la Marie Besnard, que aquesta senyora que vivia a Loudon, te recordes que ens confoníem per London?
Sí. Correcte.
Doncs era a Loudon. I que inexplicablement tothom qui tenia a prop, Mercè, això també ho recordaràs, doncs...
que ja està...
Aixecava la pota.
Desapareixia.
Estirava la pota.
Fletcher.
Feia el que podia amb la pota. Tiesos quedaven. El tiet, el cosí...
Què dius que feia amb la pota?
L'estirava. Estirava la pota.
Feia estirar la pota.
Deia. La Marí deia, Uri, vine, que aquest senit et convidaré un pic una cerveseta a la Terrassa.
No, que avui l'Uri no li va bé. Avui
Mercè,
l'Uri no li va bé morir.
Vine, home, vine, que et convidaré un pica-pica. Anem a jugar
no,
al quinto.
No, Marí, no em veuràs pas, Marí.
Si coneixeu alguna, oients, alguna Marí Besnard...
Fugiu.
Que no accepteu.
Yeah.
No li feu cas. Com si bloquegeu-la al WhatsApp.
Però si hi ha algú que té la mala sort de dir-se igual...
Doncs mira, pega.
Desconfia.
Sí, home, esclar.
Això us ha passat alguna vegada? Mira, hi diu una amiga que ja dius, veus tu, que es diu Maria Fernández, pobra, i als aeroports...
Mm.
No diré quin aeroport, però l'enganxen sempre.
Per
perquè deu haver-hi una Maria Fernández.
Terrorista.
Bueno, no ho sé, no se sap. És un, no se sap,
però és un nom
sempre,
sospitós, eh?
Sempre l'enganxen.
Maria Fernández, vingui per aquí.
I...
Vingui cap. És un nom freqüent per això.
Sí, a priori, això, no desconfiaria
ara
mai.
Ara m'ho he dit, també ho heu de contrastar, eh?
Ah.
Ja la trucarem. Escolta, a mi em confonien
per... El món de Maria Fernández,
per germana del Dani Harque. Pobret, en pau descansi, jugador de l'Espanyol. I sí que és veritat que un poble al Pirineu els meus pares els hi donaven el consol cada vegada que anaven al supermercat. Senyor Jarque,
sí.
Sentim això del Dani.
Vaja.
I mira que es diu Jarque, ell.
Passa que els dos...
També és veritat que els meus pares mai van desmentir la informació. Ah. Això també em fa dubtar...
Mira, avui parlem d'informacions, eh?
Dels meus parents.
En tot cas, la Marie Besnard.
Oui. Tornem-hi. Aquesta dona que no en deixava ni un de viu.
Sí.
Doncs, us recordeu que es va morir el seu cosí, l'August Antigny, amb qui s'havia casat.
Qui?
L'August Antigny, i ell ja sap a qui em refereixo, causa de la mort, suposadament, tuberculosi.
Suposadament.
Bueno, però en aquella època, això...
Qui tampoc ho han contrastat.
Atenció, perquè no es queda aquí la cosa. Els sogres de la Marí, quan havien anat a fer una visiteta a casa seva, la
els típica sogres?
Visiteta de cortesia, els dos...
També, eh? Això no me'n recordava.
Quina eficàcia.
Ell havia, perquè suposadament havia menjat uns bolets verinosos per error,
ja.
Això passa.
Sí, 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 ja me'n recordo.
Ella, una pneumònia greu. La seva cunyada també va passar per caixa.
També, eh? Però quantes morts
causa, porta? Causa de la mort, suïcidi. Es veu que no havia pogut suportar la mort dels seus dos pares. Aquí, vull dir, hi havia un storytelling al darrere.
Estava elaborat.
Exacte. Una parella també amb molts calés que s'havia instal·lat a casa de la Marí, la possible assassina, i el seu home, León. Causa de la mort, ell, pneumònia greu en ple estiu.
Ple estiu, eh?
Ella, no sé què tenia.
Aortitis,
no sé què, que és la inflamació de la vena aorta.
Però aquesta parella amb molts calés s'havien instal·lat a casa d'aquesta dona?
Això és una cosa que amb la Candela també li van preguntar, però és allò que llogues... Doncs abans ja devia haver-hi gentrificació a Loudon. I la gent, doncs, eren dates potser complicades, no trobaven allotjament, i aquest parell, com que eren molt vius, van dir, veniu a casa.
Ah, Loudon, Regne Unit.
Oui.
D'acord.
Le Paris. Sí. I, doncs, això... aquesta parella van morir, la Candela ja ho va deixar aquí.
Sí, però escolta'm una cosa, Jarque, expliquem bé, perquè nosaltres també ho deixarem aquí, ho deixarem en aquest punt interessantíssim, i que la Candela ho acabi de
rematar. I és que no t'esperes al final, eh?
Ostres.
Si m'estimes una mica, jo t'ho dic, eh?
No, que era mala cuinera. És involuntari.
No ho diguis. Però, escolta, aquestes morts va haver-hi molta diferència entre aquestes morts? Van anar molt seguides?
Bueno, no, en qüestió de mesos. Bueno, però és que la llista, nois, és que jo ja us dic, és que és llarguíssima, o sigui, no acaba aquí.
Clar, jo també crec perquè la gent començava a sospitar, Loudon.
Clar, clar. I precisament aquí, quan la gent ja va començar
home,
a sospitar...
Home, tantes morts
clar.
Sospitoses.
Tu diràs que només moria gent a casa seu.
Sí, esclar, i al voltant. A casa seva i als voltants. I aquí ja va ser quan algun policia avispat va dir, calla, que no siguin aquest parell.
Això, clar, vols dir que no ho investiguem una mica? Vull dir que aquestes morts naturals...
No és la teva feina, ets investigador, policia, doncs fixa-t'hi.
Morts naturals tampoc aixequen tanta sospita.
Noi, però tants...
Que tants el teu...
Èpoques difícils...
Però i la Jarque diu en poc temps.
Insalubres.
No?
Estem parlant del cosí, dels sogres... De la cunyada...
Tota la família política.
I aquesta parella que, curiosament, van dormir al sofà d'aquesta parella, de la Maria i el seu marit. Una sèrie de desgràcies una darrere l'altra.
Seguides.
Doncs que sí que és veritat que nosaltres, a veure, no som experts en la matèria, això és veritat, però tot apuntaria a que aquí al darrere doncs, són aquest...
Jo he vist molts capítols de Si ha escrit un crimen.
I què?
Que és la Fletcher, que també allà entenava... Tothom
clar.
Es tirava la pota.
Sí.
I ja et puc dir ara... Són culpables.
Sí?
Sí, home.
Hi ha sorpresa, final. Hi ha gira.
Hi ha un plot twist d'aquests.
Jo també soc molt crèdul. Vull dir que potser...
Molt.
He picat.
Has picat, eh?
Sí.
Mira, doncs ja picarem el proper dia amb el retrovisor.
No pigueu tant. Perquè... Demà hem de picar el quinto.
Això. I picar el quinto, no es pica?
Es diu així. Ui, tant, que es pica quan guanyes.
Argot tècnic.
Després farem una classe.
No tinc ni idea.
Pica fort.
Ai, Carme, però he jugat tantes vegades a la quina que bé, ja veuràs.
No, tindràs la sort del principiant, Mercè.
Vols dir? No
i guanyaràs.
Sí, la sort dels concursos, la Mercè els guanya tots.
Mira, arribem al punt de les 5 de la tarda, ha passat rapidíssim aquest primer programa de l'any aquí el Fabricació Pròpia. Agafem una mica d'aire, deixem-ho aquí en aquest retrovisor,
sí.
Ja deixarem que la Candela acabi el cas de la Marie Besnard,
oui.
De Loudon. L'enverinadora, ja us ho diem molt en sèrie, i ho descobrirem la setmana que ve, dimarts que ve. Dèiem, anem a temps de notícies.
Mm.
La Sandra, que ens
encara
posi
encara queda algú d'informatius?
Jo espero que la Sandra sí, perquè ara jo li dono pas i no l'hores de córrer, Jarque. I després tindrem en Pau Massip, que també sobreviu, i ens farà un repàs del més important que vindrà aquest 2024.
La resistance.
Vinga, va, que ara tornem.